Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio.
Antiguamente éramos un poco más de gente, no quiere decir que no sigamos siendo afectados, pero nos agrupamos más gente por el hecho de que la gente de UNIM todavía no habían hecho el canje y teníamos un poquito más de apoyo en la calle.
Tot i aquesta davallada, quan el nombre d'afectats, tal i com explicava Francisco Valiente, membre de la plataforma Els Estafats, per les preferents continuen sent molts a Ripollet i han estat convocats a una reunió el proper dijous 28 de febrer. Aquest és un dels temes que tractarem a l'info d'avui, juntament amb d'altres notícies destacades de la setmana, que repassem tot seguit amb la nostra companya Francina Ricard. Titulars. El proper dimarts s'inicia el procés de preinscripció escolar amb les jornades de portes obertes als centres de primària. En parlarem amb la regidora d'Educació, Mar Viera, i la tècnica del departament, Pilar Teruel. El Patronat de Cultura obre el termini per a que les entitats presentin les seves propostes per a la Festa Major 2013. La Biblioteca Municipal convoca la 16a edició del concurs Guanya un punt, enguany emmarcat en la commemoració de l'any Espriu. I els més petits tenen l'oportunitat diumenge de conèixer alguns aspectes de la cultura nipona, com els kusudames, les boles de la salut. El regidor de Serveis Municipals i Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos, ens visitarà avui a l'Info per parlar de les zones d'aparcament públiques. Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'Info d'avui divendres 22 de febrer de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
I com dèiem, la plataforma d'afectats per les participacions preferents ha convocat una reunió pel proper 28 de febrer a les 7 de la tarda al Centre Cultural.
L'objectiu de la trobada és informar sobre algunes novetats que afecten a les persones que han intercanviat les seves participacions per d'altres productes a la caixa. Francisco Valiente ens detalla a qui va dirigit exactament aquesta xerrada.
A ver, en principio para la gente de la caixa. Sobre todo aquellos que se hicieron el canje, que le pusieron unos productos que eran a 10 años y el 30% eran unos bonos convertibles. Entonces tenemos información sobre ello, porque nos acercamos a la plaza, estuvimos hablando con el director de la sucursal que hay allí y nos dio una serie de explicaciones que creo que a la mayoría de los afectados le interesaría, porque pensamos que la mayoría de ellos no saben en realidad lo que tienen.
El procés legal de denúncia contra les entitats bancàries que han comercialitzat preferents ja està a la Fiscalia. Així ens ho explicava el mateix Francisco Valiente.
Pues en este momento está entregada ya la demanda a la Fiscalía. Ya nos pasó la copia el Ayuntamiento. Se ha entregado a la Fiscalía y a partir de ahí no sabemos absolutamente nada más. No sé si la Fiscalía ha respondido a la demanda, que imagino que en cuanto el Ayuntamiento sepa algo, pues no lo diria a nosotros.
Arran aquesta denúncia i el canvi de preferents, la plataforma ha deixat aturades les protestes al carrer, tot i que els membres de l'entitat preveuen reprendre-les de nou.
I també dijous, 28 de febrer, tindrà lloc una marxa des de Sant Vicenç als Horts fins a Barcelona, convocada per la Coordinadora d'Assemblees d'Aturats de Catalunya. L'objectiu és lluitar contra l'atur, la precarietat, la pobresa i els drets socials i pels drets socials, laborals i humans.
La setmana passada ens visitava l'Info Manuel Navarro, membre de l'Assemblea d'Aturats de Cerdanyola-Ripollet, que ens explicava que el col·lectiu d'aturats costa que es mobilitzi per defensar els seus drets.
L'experiència que tenim també sobre la qüestió dels aturats és que costa molt, molt els aturats. És a dir, hem agrupat aturats a Ripollet, hem agrupat aturats a Cerdanyola i la veritat que no acabem de consolidar-los. És a dir, els tenim, però a l'hora de mobilitzar-se i de plantejar la seva reivindicació costa molt. Llavors, sobretot, jo penso que aquí és un compromís que ha de prendre aquí un conjunt del sector més conscient, més gent que està més disposat i entitat que està més disposada a sensibilitzar aquest tema.
La marxa s'iniciarà a les 9 de matí des de Sant Vicenç dels Horts i acabarà al Parlament, on esperen que el rebi a banda d'alguns parlamentaris la presidenta Núria de Gispert.
El punt de partida seria a Sant Vicenç dels Horts a les 9 del matí. Passaríem per lo que és Molins de Reis, anem fins a Sant Feliu. Ara no recordo bé d'això, l'itinerari, però tot seguit anem cap en direcció de l'Hospitalet, cap a l'Hospitalet, després hi ha reagrupament, hi ha, en l'Hospitalet hi ha reagrupament, a partir d'aquí, diguéssim, anem cap a, cap a Sants, i de Sants cap a, cap a Pla de Palau, que hi ha un reagrupament final allà, a 6:45 de la tarda, per dirigir-nos al Parlament ja, diguéssim, a última hora, en el que, d'una manera o altra, jo sé que ja hi ha parlamentari que s'ha compromès a rebre'n, inclús a participar, o en la totalitat o en part de la, del recorregut també.
Tot i que és difícil fer previsions de la participació, Navarro espera que sigui massiva i que no hi ha ningú millor que els propis aturats per defensar els seus drets.
Jo crec que és el moment, més que mai, per poder prendre el nostre futur en les nostres mans, que ens estan robant. Ens estan robant el futur i tenim que recuperar-lo. I recuperar significa lluitar per la nostra dignitat. I davant de tot això, jo penso que no hi ha volta de fulla i tenim que posar-nos tot en marxa per poder, d'una manera o altra, defendre els nostres interessos, perquè ningú altre no farà millor que nosaltres mateixos.
Recentment han finalitzat les obres d'adequació dels vestidors a la piscina descoberta per tal de fer-los servir pels cursets de natació. Les obres han consistit en l'arranjament de la part de dutxes i la instal·lació d'un sistema de calefacció.
Aquesta actuació respon a les necessitats de seguir oferint un servei als cursillistes després que el passat mes d'agost el PAME ampliés els vestidors de la piscina coberta, afegint als vestidors d'abonats uns dels que s'utilitzaven pels cursets de natació. Principalment, aquests nous vestidors de la piscina descoberta els estan utilitzant els nens de P3, P4 i P5 que fan natació bàsica diàriament, mentre que els nens de primària ocupen els de la piscina coberta. Amb aquests canvis, pretenen que els nens i nenes més petits puguin accedir directament a la piscina de cursets a través d'un túnel sense travessar la piscina coberta. A banda de l'estalvi de temps que comporta, també s'ha guanyat en seguretat i, a més, els pares i mares i usuaris tenen un espai més ampli per canviar-se i poder deixar les seves pertinences més còmodament.
Els alumnes de tercer del Col·legi Sant Gabriel han estat els primers enguany en visitar les dependències del consistori en el marc de l'activitat l'Ajuntament al Servei del Poble. Aquesta iniciativa, que es va dur a terme el passat 19 de febrer, està inclosa a la Guia d'Activitats Educatives que publica la Regidoria d'Educació i Polítiques d'Igualtat.
S'adreça als nens i nenes de tercer de primària dels centres escolars del municipi i enguany està previst que la realitzin prop de 200 alumnes de Ripollet. L'Ajuntament al Servei del Poble té per objectiu que els alumnes prenguin consciència dels drets i deures que tenim com a ciutadans i membres d'una comunitat, així com conèixer l'organització i com treballa l'Ajuntament per donar cobertura a les necessitats del poble i també conèixer els espais municipals més importants. A més de rebre una explicació per part d'un funcionari municipal, els nens i nenes també es troben amb l'alcalde Juan Parralejo. En aquesta xerrada intercanvien opinions amb ell i resolen dubtes o presenten els seus suggeriments sobre el poble.
Canviem de tema, passem a l'àmbit polític. Aquesta tarda a les 7 el PSC de Ripollet ha organitzat una xerrada oberta a tota la població. En Jaume Collbony Cuadrado, secretari de Comunicació i portaveu de la Comissió Executiva del PSC, així com diputat al Parlament de Catalunya, parlarà sobre el dret a decidir.
Rosa Martín, primera secretària del PSC, explicava als micròfons de Ripollet Ràdio quins són els plantejaments que s'exposaran en aquesta xerrada i recorda la posició dels socialistes respecte a aquest tema.
Bueno, nosaltres hem volgut fer aquesta xerrada des de l'executiva del PSC de Ripollet perquè consideraven que era un tema prou important i que està en aquests moments en un debat públic interessant i volíem que la gent que volgués pogués anar a l'Escola Pinetons i escoltar de primera màquina quin és el plantejament de país que es fa des del PSC. No? Nosaltres tenim un plantejament federalista i, a més, amb el tema del dret a decidir, nosaltres estem absolutament d'acord, com a partit d'esquerres, de que el poble de Catalunya té dret a decidir el seu futur. També direm que, com PSC, si aquest dret a decidir es fa, i esperem que sí, la nostra posició serà el no a la independència, però amb el tema del dret a decidir sí que estem d'acord.
Continueu defensant el dret a decidir, però sempre que es faci en un marc d'una consulta legal?
Home, per nosaltres, més que res per la validesa del dia després, perquè el que no podem fer és una consulta com s'està plantejant des de Convergència, que és una consulta amb menors d'edat, que sigui una consulta que no tingui validesa legal, que sigui orientativa. Nosaltres volem una consulta amb totes les garanties i per això ha de ser una consulta legal.
Quin coneixement pensa que tenen els ciutadans de Ripollet respecte a aquest tema i els posicionaments dels diversos grups?
Home, jo suposo que la darrera campanya de les eleccions autonòmiques va ser el gran tema de la campanya electoral, no? I jo crec que sí que els ciutadans tenen noció de les diferents optatives, però de totes maneres nosaltres el que volíem és tornar a plantejar aquest tema com Partit Socialista i volíem donar la possibilitat de que la gent de Ripollet pugui escoltar quin és el plantejament que fem des de l'Esquerra Socialista.
Doncs a Rosa Martín, primera secretària de l'agrupació local del PSC, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Que vagi bé.
Gràcies.
La xerrada tindrà lloc a la sala d'actes de l'Escola Pinatons a l'Avinguda de Catalunya número 16 i posteriorment s'obrirà un torn de paraules per aclarir els possibles dubtes sorgits.
El Com Compromís per Ripollet ha reiterat en un nou comunicat de premsa la seva crítica al govern municipal pel fet que els regidors amb dedicació exclusiva i parcial cobressin el 50% de la paga extra de Nadal. En resposta a la rèplica de l'equip de govern, el grup de l'oposició aclareix que no és la mateixa situació que la dels treballadors, ja que aquests van cobrar altres conceptes per avançat i no l'import corresponent a la paga de Nadal.
Des del Com Compromís per Ripollet insisteixen, doncs, que aquesta mesura només s'ha pres per quedar bé amb la ciutadania i poder cobrar la paga encara que els treballadors no l'hagin cobrat. Així ho explica Antoni Pijuan en roda de premsa.
Això ens fa dir que hi ha una falta de credibilitat de l'equip de govern, el qual anuncia un fet i acaba fent una cosa diferent. Un acte que tot entra dins de la legalitat no deixa de ser totalment reprobable i immoral. Més encara quan els mateixos han volgut que la renúncia tingués un gran ressò públic per crear una opinió favorable. Des del Cop Compromís pensem que també l'haurien d'haver fet públic ara amb el mateix ressò mediàtic que finalment sí que van cobrar part de la paga extra.
D'altra banda, el Cop Compromís per Ripollet envia també una nota a premsa com a membre de les candidatures alternatives del Vallès, on afirma que les CAS condemnen enèrgicament tots els casos de corrupció que s'estan donant a conèixer aquests dies. Les candidatures alternatives del Vallès lamenten el tràfic d'influències i qualsevol tipus de corrupció, ja que només provoquen greus perjudicis a la ciutadania, sinó que malmeten la imatge que els ciutadans tenen de la política.
I acabem aquest primer bloc de notícies. El passat 13 de febrer, l'Escola Pública Escorcell va posar en marxa la biblioteca de pati. Es tracta d'un espai on els nens i nenes poden gaudir lliurement de la lectura a l'hora del pati com una activitat més de lleure. A més, l'espai està pensat per poder fer activitats lectives.
La construcció de l'estructura ha estat feta amb treball voluntari per part dels pares i mestres i l'aportació de material de l'AMPA del centre.
El 91.3 Info.
Trobar aparcament a prop del lloc on volem anar sovint és complicat. Amb l'objectiu de beneficiar el comerç local i millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Ripollet, des de l'Ajuntament s'ha treballat durant els darrers anys per tal de descongestionar els diferents barris del municipi. Ripollet en té 9, a punt d'estrenar el de 7 d'aparcaments gratuïts, a més de 230 places de rotació a tot el municipi. Per parlar d'aquest procés tenim amb nosaltres el regidor de Serveis Municipals de Comerç, Indústria i Turisme, Joan Fandos. Bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Fandos, quina és la valoració que en fa del nombre actual de places d'aparcament a Ripollet?
Que són les que en aquests moments podem disposar, que podríem o intentem aconseguir-ne alguna més, cosa difícil perquè el territori que té Ripollet és el que és i no es pot allargar ni engrandir, però de moment bé, vull dir, la valoració és correcta i jo crec que, a més, doncs, la gent, sobretot l'eix principal de comercial de la població, n'està gaudint força de la rotació de l'aparcament.
Quina és la principal dificultat que troben a l'hora de buscar espais per habilitar aquests aparcaments públics?
Trobar llocs on realment sigui factible el poder ubicar aparcaments de rotació, perquè ens trobem, doncs, que en el que és els carrers de Ripollet hi ha molta zona on que hi ha guals i, lògicament, els guals dificulten el fet de poder posar aparcament de rotació, però són menys places.
Mm-hmm. Tenim un municipi petit.
Sí, 3,5 quilòmetres quadrats és petit.
Aquest és el problema, no?, potser?
Bé, aquest és un problema important i amb una densitat important de població, d'edificació, el que comporta doncs, que més molta edificació és antiga. En l'edificació antiga no era obligatori la ubicació d'aparcaments soterrats, per tant vol dir que hi ha molta edificació que no disposa d'aparcament i la gent que té cotxe doncs, ha d'aparcar o bé en pàrquing privat o bé al carrer. I això doncs, dificulta més, tenint en compte que sí que és veritat que ara, per la crisi, doncs, l'ús del vehicle privat doncs, ha anat baixant, la propietat de vehicles, però tot i això, doncs, avui en dia, gairebé totes les famílies, en totes les famílies hi ha un cotxe, i per tant és un cotxe que ocupa un espai i que els carrers són els que són.
Ja s'han habilitat nous espais d'aparcament gratuïts, el de ser al solar de l'antic casino. En quina situació es troba?
Estem pendents de fer una petita adequació, perquè sí que és veritat que hi ha un espai, és un espai petit, no hi cabran gairebé, si no recordo malament, gairebé 9 cotxes, no n'hi cabran més, i s'ha de fer una petita actuació perquè en aquests moments doncs, s'ha de desbrossar d'herbes i netejar-lo una mica. També s'hi passarà una mica de grava per sobre perquè no es creïn tantes herbes i perquè la gent pugui aparcar mitjanament bé, i és el que falta.
El paper del Patronat Municipal d'Ocupació, quin ha estat en aquests processos de crear els aparcaments?
Molt important, perquè si no hagués estat per la seva col·laboració no haguéssim aconseguit poder fer totes aquestes obres, sobretot l'obra de Can Mas, del que s'ha fet al costat de l'IES, no, perdó, de l'IES, no, del col·legi...
El Martinet.
Del Martinet, gràcies. Si no hagués estat perquè hi ha hagut un pla d'ocupació, realment ens hauria sigut molt difícil poder-ho fer.
També hem de dir que recentment s'ha mantingut contactes amb els propietaris d'alguns solars del municipi per tal que els habilitin com a aparcament. Quin ha estat el fruit d'aquestes negociacions?
La veritat és que hi hem posat molt d'interès en poder-ho aconseguir, però també és cert que per part dels propietaris d'aquests solars no hi han posat gens ni mica de la seva part. No els hi ha interessat en cap moment, i la veritat és que fins i tot en el solar que hi ha al carrer Sant Joan, que dona al carrer Calvari, on hi havia abans l'antic Cinema Cot, que està molt malament, i estava molt malament, ens hem hagut de posar nosaltres les piles i fer una neteja, una desbrossada, una neteja de brossa que hi havia, perquè la veritat és que s'estava convertint en un perill, i fins i tot hem hagut d'arreglar la vorera i posar-hi una valla. Tot això ho hem fet des de l'Ajuntament, però anirà amb càrrec a l'empresa propietària, perquè, clar, ells s'han negat a fer-ho, però ja no podia continuar de la manera que estava.
Perquè això pot suposar o el problema que hi ha amb aquesta idea, no?, d'aquests solars privats, hem de dir, pot suposar doncs, que ells puguin deixar de rebre algun tipus de rendiment econòmic, si és possible que ells posin allà un aparcament privat, per exemple?
Jo diria que no, perquè la normativa indica en quins llocs es poden posar aparcaments i amb quines característiques. I jo diria que aquell solar en aquests moments no està catalogat perquè sigui aparcament. L'altra cosa és que provisionalment, mentre la construcció no revifa una mica, mentre ells no tinguin la intenció, els propietaris no tinguin la intenció de fer una edificació en allà, els que se'ls deia era, doncs, arribem a un acord, ens cediu el solar, nosaltres l'arreglem, la desentem, el posem a punt i posem un aparcament gratuït en zona de rotació, perquè no sigui un aparcament públic-privat, i com a mínim el terreny està, el solar està arreglat i no està ple de brossa i porqueria com estava fins ara, però no hi ha hagut possibilitat.
Quines són les zones del municipi que necessiten aparcament?
Principalment la zona comercial, la zona centre, la zona del casc antic. perquè a l'Extraradi parlem doncs, de la part de dalt de Rambla Sant Andreu, la part nova de Pinatons, tota aquesta zona ja tenen carrers suficientment amples com perquè hi capiguin cotxes. De fet, hi ha carrers que tenen la possibilitat d'aparcament amb semibateria, que això comporta doncs, que hi capiguin més vehicles, que hi hagi més aparcaments. Però clar, ens hem tornat molt comodons i volem arribar amb el cotxe fins i tot a la porta doncs, del supermercat o a la porta de la botiga, i això equival doncs, a fer servir el cotxe i aleshores donar voltes per trobar aparcaments, sobretot al centre.
Uh-huh. I el barri del Pont Vell, quina situació té?
També té una característica complicada, perquè té carrers estrets, són carrers que no permeten excessives meravelles pel tal de trobar aparcament. Tampoc hi ha solars on puguem habilitar aparcaments, tot i que n'hi ha un a l'entrada del barri a baix al carrer Verge de Montserrat, que és el que està tocant el CAP, la separació del carrer Tarragona. I el problema que hi ha doncs, també és com el centre, vull dir que allà és molt difícil aparcar tenint en compte això, que hi ha carrers molt estrets.
Clar, perquè allà es va complicar una mica la situació en treure l'aparcament del CAP 2 a sota que estava tancat, no?
Sí, el problema de l'aparcament del CAP 2 és un problema estructural, i com que és un problema estructural ho ha d'arreglar l'Institut Català de la Salut, però en aquests moments no s'hi posen, s'ha tingut que tancar, i sí que és veritat que allà s'aparcaven cotxes, el que passa és que tampoc l'aparcament aquell no era un aparcament perquè aparquessin cotxes de veïns, sinó que
clar,
era un aparcament
per l'ús. Clar, però fa que la gent que hagi d'anar al CAP 2 hagi de buscar en el barri, no?
Sí, això sí.
Algun aparcament.
Això és veritat.
I després d'uns quants anys de posada en marxa d'aquesta zona blava gratuïta de rotació a la Rambla, quina valoració en fa?
La valoració que fan els comerciants, i que és positiva. De fet, fins que no la vam posar en marxa, venir a comprar i poder accedir al centre era complicat. En el moment en què la vam posar en marxa, en aquests moments hi ha aparcament. Potser sí que en moments molt determinats doncs has d'anar una mica més avall o una mica més amunt per poder trobar aparcament, però lògicament hi ha una rotació i això és important tant pel comerç com pels veïns.
Aquí l'Ajuntament hi posa diners? Com es fa el cost de la persona que controla...?
L'Ajuntament, els únics diners que hi posa és el servei de vigilància, que és el cost que té el manteniment d'aquesta zona. Però el cost de vigilància també és cert que gairebé se sufraga amb les sancions que s'hi acaben posant en els que doncs, no compleixen la normativa d'aquesta zona.
Uh-huh. I quan ja per acabar pels aparcaments de pagament, tenen previst fer alguna actuació en el del riu Ripoll o l'aparcament del Molí? Sembla que no acaben, no? El tema de ser de pagament sembla que no acaba de convèncer els ciutadans.
Aviam, el del riu Ripoll és un aparcament privat. I aquí és l'empresa privada la que doncs, ha de dir doncs, poso una tarifa més baixa, més alta, o faig quelcom. L'aparcament del Molí és un aparcament municipal. En aquí nosaltres ja hem reduït els preus, sobretot els preus per la gent que va a comprar. És a dir, si la gent va a comprar el comerç del voltant, sap que pot aparcar a l'aparcament del Molí i sap que si li demana en el botiguer o en els concessionaris del mercat els hi demana un tiquet d'aparcament, doncs els hi surt ben bé, gairebé a meitat de preu, per no dir bueno, a meitat de preu els hi surt als comerciants, el qui va a comprar els hi surt gratuït. Per tant, nosaltres ja hem fet aquestes gestions i intentem que el pàrquing estigui doncs el millor perquè la gent hi pugui accedir.
Mhm. Doncs li agraïm moltíssim, com sempre, la seva presència al regidor de Serveis Municipals, Comerç, Indústria i Turisme. A més, és un tema, el dels aparcaments, que està molt relacionat amb una cosa i amb l'altra, el senyor Joan Fandos. I bueno, espero que hagi pogut aparcar.
I tant. I tant que sí.
Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Esteu escoltant Info.
La La Comissió de Festa Major ha comunicat a les entitats de Ripollet, tant culturals com juvenils, esportives i cíviques, que aquelles que vulguin realitzar alguna activitat durant la propera Festa Major poden presentar la seva proposta fins al proper 8 de març.
A banda de l'obligatorietat de presentar una fitxa amb les dades necessàries per organitzar l'activitat, aquelles entitats que ho desitgin poden opcionalment presentar directament l'activitat als membres de la Comissió de la Festa Major. La data de presentació oral pel projecte serà fixada més endavant i comunicada a les entitats que ho desitgin. Una vegada debatudes totes les propostes al si de la comissió, l'organització confirmarà la possibilitat de realitzar l'activitat, així com els mitjans disponibles per fer-ho.
El patró municipal de Cultura, a través de la Biblioteca de Ripollet, ha tornat a convocar el concurs Guanya un punt, que enguany celebra la seva 7a edició. L'objectiu és triar el disseny dels punts de llibre que s'utilitzen cada any en el servei de préstecs de la Biblioteca Municipal. El termini màxim per presentar els treballs és el 3 d'abril a la Biblioteca. El veredicte i lliurament de premis serà el dia 23 d'abril a la tarda.
Cada any el dibuix dels punts de llibre ha de tenir com a base una temàtica diferent. Enguany el tema escollit és un punt de poesia. El patró municipal de Cultura s'adhereix així a l'any esprit en commemoració del centenari del naixement de l'escriptor català. El concurs està dirigit i adreçat a nens i nenes de 6 a 13 anys i a joves i adults a partir dels 14 anys que visquin o estiguin escolaritzats al Ripollet. Hi ha tres categories, de 6 a 9 anys, de 10 a 13 anys i a partir dels 14. Tots els participants poden presentar un màxim de 2 treballs en el format i tipus de paper que figura a les bases. Aquestes es poden recollir a la biblioteca o al centre cultural. Els premis són 80 euros, 125 i 200 euros segons la categoria per comprar llibres audiovisuals i o material de pintura. Tots els punts presentats al concurs s'exposaran a la biblioteca i després es dipositaran al fons de consulta.
Les associacions de veïns de Sant Andreu i Maragall han organitzat un any més la ja tradicional tarda poètica que enguany tindrà lloc el dia 21 de març. El termini per participar-hi acaba el dia 14.
Els organitzadors han triat com a tema per al certamen de 2013 un mar de poesia i volen prioritàriament potenciar la participació de tots els ciutadans de Ripollet a partir dels 8 anys. Es podrà presentar una poesia per persona que ha de ser d'autoria pròpia i s'ha d'entregar amb les dades personals i un telèfon al taulell del Centre Cultural.
Aquest diumenge el CIM Molí d'en Rata acollirà a les 12 la sessió mensual dels tallers Juga amb la Història. Sota el títol Kusudama, la vella bola que cura, en aquest taller familiar es recrearà aquest objecte que actualment és una peça de decoració, però que antigament es fabricava al Japó per curar malalties.
El Kusudama és una esfera amb herbes aromàtiques al seu interior que es penjava sobre el llit del malalt per tal d'ajudar en la seva curació. L'objectiu d'aquest taller és que les famílies puguin compartir junts una estona lúdica i divertida alhora que els més petits aprenen i els més grans recorden diversos aspectes de la història, l'art i el patrimoni en general. Aquests tallers són de petit format amb un màxim de 25 nens i nenes amb les seves respectives famílies i requereixen inscripció prèvia. L'edat recomanada és per nens de primària, tot i que és oberta a tothom. El preu de nens a partir de 5 anys és de 4 euros i per a menors de 5 anys d'1,5 euros.
Dansa, solidaritat i emotivitat es van barrejar el passat diumenge al Teatre Auditori. La sala va registrar el passat 17 de febrer ple absolut als dos passis de la Luz de la Sombra, l'espectacle de dansa benèfic organitzat per l'Associació Catalunya contra el Càncer. El muntatge que barreja flamenc i dansa contemporània no va deixar ningú indiferent.
L'espectacle repassa les diverses etapes de la malaltia i vol ser un homenatge tant als afectats com als seus familiars i amics, sense deixar de banda el to esperançador. La Luz de la Sombra ha estat creat de manera conjunta pels grups Danza Joven de Noelia Espanya, Epidemic Dance Show, dirigit per Joan López, i SB Dance, encapçalat per Susana Barea. Els diners recaptats serviran per finançar les activitats de la Junta Local de l'Associació Catalunya contra el Càncer, que ha agraït a tothom el seu suport. Entre el públic del matí hi havia la regidora Gemma Edo i representants de l'Associació Catalunya contra el Càncer de Barcelona. A la tarda hi van assistir el regidor Joan Fandos, Maria Lladó i Maria del Mar Viera.
I el passat dissabte 16 de febrer, el quadre escènic del Casal d'Avis va representar l'obra Les codornices de Vitalaza. Com és habitual, el Teatre Auditori es va omplir de gom a gom per gaudir d'aquesta comèdia d'embolics.
Entre el públic assistent es trobava Maria Lladó, regidora de Serveis Socials, que va voler ressaltar el treball personal i grupal que representa fer una obra d'aquestes característiques.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
El proper dimarts 26 de febrer s'inicia a Ripollet el període de portes obertes de les escoles públiques per tal que pares i mares puguin visitar els centres abans de realitzar les prescripcions que, segons ha anunciat la Generalitat, enguany es realitzaran entre l'11 i el 22 de març. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanyen per telèfon la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a l'estudi la tècnica de la regidoria, Pilar Teruel. Bona tarda també.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant amb la regidora, Maria del Mar. Com es presenta aquesta prescripció en un any tan marcat per la situació econòmica i aquestes retallades de recursos?
Bé, doncs, bueno, per tots és sabut, no?, la situació actual i com això afecta a nivells educatius. Ja el curs anterior vam veure, doncs, l'augment de ràtios, el tema del professorat, com també quedava d'alguna manera, doncs, reduït. I bé, de cara a aquest any, a Ripollet, creiem que malgrat la situació no sortim tan malament. I m'explico. Evidentment, amb les dades del padró a la mà, veiem que del curs anterior, del curs actual al que estem, al curs vinent, doncs hi ha una davallada de pel que fa a la preinscripció, no? Tenim un total de 558 nens nascuts a l'any 2009 i de cara al 2010, que serien els que començarien a P3 el curs vinent, doncs tenim 475, és a dir, de 558 a 475. Això què farà? Doncs que les escoles no estiguin tan plenes com estan ara. Vam tenir una reunió amb serveis territorials, amb el director de serveis territorials, i pel que ells tenen previst, les aules no estaran per sobre de 25 alumnes, cosa que és molt bona notícia. A més, no necessitarem cap bolet. Vosaltres sabeu, doncs, que a Ripollet aquests darrers anys hem tingut aules provisionals a diferents escoles i aquest any, pel que fa al P3, no necessitarem cap aula extraordinària. Per tant, també que això és una bona notícia.
Mm-hmm. Una mica s'ajusta la demanda a l'oferta,
exacte,
que abans superava, no?, aquesta demanda a l'oferta,
sí,
que hi havia al municipi.
Sí, sí.
Llavors, han de fer algun tipus d'ajust per això? Preveuen?
Bueno,
reduir algun aula o...
Sí, el que dèiem, el que és el bolet que anirà pujant a les diferents escoles, el P3 no serà necessari, i el canvi que hi haurà és que l'escola Tiana, que des de fa uns cursos està pujant en dues línies, el P3 aquest curs vinent, doncs, començarà només amb una línia, és a dir, es reduirà una línia de l'escola Tiana. També cal dir que per la ubicació, doncs, l'escola Tiana no és una de les escoles que tingués els grups més plens, és una de les que tenia, doncs, bueno, els grups no tan condensats com altres escoles. I la decisió, conjuntament amb aquestes dades que us comentava del padró, doncs és aquesta, treure aquesta línia, mantenir-la amb una i que vagi pujant amb una. És possible que de cara a cursos vinents s'hagi de tornar a ampliar una línia, però bueno, això també ens ho marcarà el tema demogràfic.
Clar. Aquests dies han enviat una carta als ciutadans de Ripollet que tenen fills amb edat d'iniciar l'escolarització. Què és el que s'explica en aquesta carta?
Com cada any, les dades que donem són les mateixes de cada any. Donem dades de com s'ha de fer aquesta preinscripció, les dates en què s'ha de fer, on s'han d'adreçar per portar la preinscripció, quantes escoles es poden posar a la preinscripció i a l'ordre en què l'han de posar. Vull dir, la informació és sempre la mateixa. També es dona informació del tema de beques, però això és un tema que porta un altre departament, el Departament de Serveis Socials, que és qui s'encarrega de gestionar-la.
Mm-hmm. També es parla d'aquest tema de les ajudes socials, de les beques. Això també ho poden ja començar a sol·licitar les famílies, no?
Sí, exacte. A la carta també tenen tota la informació.
Mm-hmm. No podem deixar de comentar que si es preveu o no, davant de les darreres notícies que han aparegut a la premsa d'alguns municipis que anuncia la Generalitat que tenia previst, doncs, treure algun centre públic. Això a Ripollet, en principi, no hi ha previsió de que passi, no?
No, per això us deia, no?, que malgrat la situació actual, Ripollet no surt tan malament parat a nivell educatiu. Ho hem sentit, no?, que a Cerdanyola hi ha una escola que perilla, altres municipis també hi ha escoles que, bueno, doncs estan una miqueta en entredit. No és el cas de Ripollet. Malgrat treuen aquesta aula de Tiana, que una mica ja ens ho esperàvem, perquè, bueno, les dades ja ens ho deien, l'escola continuarà endavant. De fet, anys enrere, Tiana ja era d'una línia. I només és això, que no necessitarem aules provisionals, que el que feia era que els nens estiguessin més apretats als centres. Per tant, això és una bona notícia.
Mm-hmm. Teniu alguna novetat respecte al futur institut?
Bueno, a veure, tornem un altre cop al tema econòmic, no?, i a la situació que hi ha. Tal com està la situació, des del mateix departament i nosaltres des de l'Ajuntament coincidim, creiem que les decisions s'han de prendre en el moment que toca. Ara per ara no hi ha problema de places pels propers dos cursos. Actualment tenim 349 i 377 infants de 6è i 5è escolaritzats a Ripollet, i també és cert que a l'ESO alguns marxen fora del municipi. Ara mateix, a primer d'ESO, tenim 357 alumnes i les places autoritzades són 374. Per tant, de moment, la situació no és problemàtica. Sí que, de cara a cursos propers, bueno, doncs s'haurà de mirar com està el padró, com estan les preinscripcions, quines possibilitats hi ha dintre dels centres, i si cal parlar d'un nou institut, un nou centre, ho farem en el moment que toqui. Creiem que ara parlar de la construcció d'un nou institut pot crear falses expectatives que no sabem, perquè clar, també el número de padró pot variar depenent de les famílies que puguin marxar fora del municipi. Bé, crec que la decisió s'ha de prendre en el moment que toca. Si és necessari, vosaltres sabeu que tenim l'espai reservat, que tot està en regla perquè es pogués fer en el cas de que s'hagi de fer, i si no, doncs a veure quines possibilitats hi ha.
Mm-hmm. Algun municipi del voltant de Ripollet ha demanat també el que es diu una escola-institut. Això cabria la possibilitat de fer-ho aquí?
També s'ha parlat, també s'ha comentat, i fins i tot si hi hagués, bueno, la possibilitat de fer servir aules d'escoles que queden buides per encabir alguna línia d'institut, també es pot plantejar. Crec que ara doncs hi ha un ventall de possibilitats que en el moment en què tinguem la necessitat doncs s'ha de veure quina és la més adequada. És el que et deia, parlar una mica així ara, a tants anys vista i amb dades que poden variar, doncs potser és crear falses expectatives que després doncs poden canviar i no ser realment el que pensem ara.
Mm-hmm. Parlem ara d'aspectes més pràctics. Pilar Teruel, que és la tècnica de la regidoria, què han de fer les persones que vulguin visitar escoles del municipi per veure quina és la millor pels seus fills?
Doncs d'entrada agafar la llista i saber l'horari de cadascuna d'elles, anar a les hores de portes obertes i preguntar, veure i no quedar-se amb cap dubte a la butxaca. És a dir, que vagin i que mirin les instal·lacions, que preguntin, que no facin cas del que m'han dit o del que em diu la veïna, em diu l'amiga, sinó que vagin i preguntin pels projectes de cada escola. Cada escola té el seu projecte i tots estan molt bé. És important que hi vagin, que vegin que les instal·lacions són molt espaioses, són molt maques les escoles, que no es quedin amb el que els hi diuen, sinó que hi vagin i que in situ doncs vegin les instal·lacions, que preguntin.
Mm-hmm. Perquè l'objectiu d'aquestes visites realment, clar, és que la gent vegi què hi ha, però també això ve marcat per un mapa, no?, escolar.
Bueno, hi ha unes zones. Evidentment, tothom pot demanar l'escola que vulgui. Això sí, poden demanar l'escola que vulguin, però, clar, han de saber que si la demanda supera l'oferta, llavors, clar, hi ha uns barems. Llavors, sí que hi ha uns punts per zona. Llavors, tothom que demani l'escola de la seva zona té els punts màxims per zona, però no només hi ha aquests punts, hi ha altres punts per tenir germans al centre, per treballar, per discapacitats, etc. No? La resolució no ha sortit encara, ha de sortir, però més o menys seran els mateixos que l'any passat. Llavors, clar, si vius a la zona i demanes l'escola de la teva zona, tens el màxim de punts per zona, però pots demanar la d'una altra zona. De totes formes, a ningú se li assegura 100% que si demanes l'escola de la teva zona la tinguis segur. Això no es pot assegurar. Sí que tens moltes més possibilitats, perquè, clar, tens els punts per zona.
En aquesta prescripció es tracta de la mateixa manera centres públics que concertats, no?
Sí, les zones són les mateixes, Les mateixes pels centres públics i concertats. Vull dir, hi ha tres zones i estan inclosos tots els centres.
Cada zona té un centre concertat adjudicat, més
exacte,
o menys, no?
Exacte, llavors, perquè tenim tres centres concertats, llavors a cada zona hi ha un centre concertat i dues o tres públiques, depèn de la zona.
Mm-hmm. Quina és la documentació que cal portar a l'hora de fer la preinscripció?
Doncs mira, primer, si van directament a l'escola, trobaran la preinscripció. Se la poden descarregar també a través d'internet, a la Generalitat o a ripollet.cat. La poden venir a buscar, si volen, també a la Regidoria d'Educació. I el que han de portar és la preinscripció emplenada, amb totes les dades, llavors original i fotocòpia del llibre de família o de qualsevol document relatiu a l'afiliació dels pares i el fill, l'original i la fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o targeta de residència on consti el NIE, si són persones estrangeres, i original i fotocòpia de la targeta sanitària individual del nen o de la nena. Mm-hmm. D'entrada, això és el que ha de portar tothom. Després, en funció del barem que vulguis aportar, depèn de la situació, doncs documents acreditatius de la situació de la família.
Incidiu molt en el fet de que les famílies apuntin tantes escoles com el sigui possible, de cara doncs, una mica a veure quina és la seva voluntat.
Clar, perquè pot ser... El que demanem és que apuntin les escoles que desitgen per ordre de prioritat, perquè en el cas de que no puguin obtenir plaça amb la primera que han posat, doncs se sàpiga quina és la segona opció que desitgen els pares, la tercera, la quarta. Clar, quan més escoles posin, doncs més opcions hi han per saber les seves preferències. Hi ha persones que només volen posar una, pots posar només una, però si en aquesta escola no hi tens cabuda, doncs la Generalitat et donarà una altra escola. Mm-hmm. Si tens altres possibilitats, s'intentarà sempre la segona opció, la tercera, la quarta, en funció de les opcions dels pares. Mm-hmm. Per això, quantes més posis, doncs millor.
La informació, quan a la prescripció, imagino que ara comença allà de gotejar per part de la Generalitat, ja s'han fet públiques les dades de prescripció?
Sí, s'han fet públiques, el que passa que sempre s'ha d'esperar la publicació de la resolució, tot i que sembla ser que serà de l'11 al 22. Vull dir, sembla que sobre aquestes dades ja són bastant, bastant segures.
Podria canviar de tota manera algun aspecte?
Sempre ens diuen des d'inspecció que esperem a la resolució, perquè un any va passar que van sortir unes dates i llavors va canviar un dia. I pot passar, però vaja, un cop que ja es publica al web de la Generalitat, sembla ser que no hi haurà canvis. Diuen que a principis del mes de març és quan sortirà publicada. Uh-huh. Ens hem d'assegurar per això. Ara estem demanant als directors els calendaris perquè, clar, durant de l'11 al 22 s'haurà d'anar a les escoles dins de l'horari que cada escola marqui. Llavors estem demanant als directors que ens passin els horaris i de seguida que sigui ja oficial les dates també passarem la informació.
Per quan es preveu que es facin les portes obertes dels instituts?
No, les portes obertes també estan penjades.
Ja estan fet públiques, sí, és veritat.
Sí, surten. Són del 5, 6 i 7 de març.
A primers de març.
Sí.
Perfecte.
Per la tarda.
Doncs això ho poden consultar, recordem, a la web.
Sí, està penjat a ripollet.cat. Les escoles i instituts també ho tenen penjat als taulons d'anunci i a la Regidoria d'Educació tenim tota la informació. Qualsevol que vulgui més informació, que tingui dubtes, que vulgui fer consultes, doncs que ens truqui per telèfon, que vingui a la regidoria o que ens enviï un correu a educació@ripollet.cat.
Ja per acabar, senyora Marviera, s'està facilitant tota la informació possible, la que es té fins al moment a través de la web de l'Ajuntament i de la Generalitat, però tot això, tenen la sensació d'una mica aquesta inquietud de les famílies, perquè es parla molt de la nova llei d'educació, de retallades, etc. Creuen que la gent està inquieta?
Sí, jo crec que... Bueno, amb tota la informació que arriba i tots els inputs que tenim, doncs és normal que les famílies tinguin aquesta inquietud i que es preocupin, no?, a nivell educatiu de què passarà. Però jo crec que tot això s'ha de veure des de la tranquil·litat, saber que Ripollet doncs està dintre, podem dir, d'una normalitat i que el curs vinent doncs estarem tranquils i sobretot això que dèiem, qualsevol dubte, qualsevol neguit que tinguin, poden parlar amb la regidoria, tenen tota la informació a l'abast, des dels centres també els poden informar a les portes obertes de qualsevol dubte que tinguin sobre el projecte, sobre el que sigui, vull dir, no hi ha problema i per tant això doncs que es prengui el tema amb tranquil·litat i esperem doncs que el curs vinent doncs sigui això, tranquil·litat i que passi, malgrat les dificultats, doncs, que passi de la millor manera possible.
Molt bé, doncs agraïm moltíssim a la regidora d'Educació, Maria del Mar Viera, i a la tècnica de la regidoria Pilar Teruel la seva presència. I
gràcies a vosaltres.
Seguim parlant de tot aquest tema. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Info, els divendres d'1 a 2 a Ripollet Ràdio.
Vols conèixer íntimament? Íntimament et portaré cada quart dimecres de 8 a 9 a persones que ens obriran les portes de la seva vida en directe. Íntimament, l'entrevista de tu a tu a Cau d'Orella. Soc Maria López. Vols acompanyar-me?
Si t'agrada el jazz i les músiques improvisades, el teu programa és Jazz FM. Jazz FM, amb Enric Carreras Puigbó.
Dilluns, de 10 a 11 de la nit, a Ripollet Ràdio.
Movent-nos contra el càncer, un programa de Ripollet Ràdio on trobareu notícies, consells de prevenció, avenços en el terreny oncològic, entrevistes, música, agenda, totes aquelles eines que ens poden ajudar a conèixer i, sobretot, a vèncer la malaltia. Parlarem d'ella sempre des de la perspectiva de l'esperança i amb un to optimista i jovial. Us esperem el quart dimarts de cada mes de 7 a 8 del vespre.
Cada setmana al Res com el Vallès us proposem descobrir la comarca d'una manera diferent i us donem consells per cuidar el nostre entorn. Tastem nous plats, passegem per camins i senders, gaudim de les tradicions de cada poble i de cada ciutat i us fem mil i una propostes per gaudir del cap de setmana ben a prop de casa. No t'ho perdis cada setmana a la teva emissora municipal Res com el Vallès.
A Ripollet Ràdio ens pots escoltar els divendres de 7 a 8 de la tarda.
Esteu escoltant Info.
Breus informatius.
Aquest vespre el Centre Cultural acollirà una sessió de nits de música amb sabor andalús. A motiu del Dia d'Andalusia, el proper 28 de febrer, Ángel Esteve i Rafael López han preparat per aquesta nit un seguit de temes d'òpera, sarsuela i música clàssica amb els que recordaran els racons més bonics d'Andalusia. L'activitat promoguda per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell és gratuïta i oberta a tothom. Serà a les 8 al Centre Cultural.
El Centre Excursionista de Ripollet ha programat per demà una sortida amb raquetes de neu amb un recorregut de 15,4 quilòmetres que sortirà de Volturull, passant per Pedró de Quatre Valles i fins a arribar a Torrepelada. Per més informació poden consultar la web de l'entitat centreexcursionistaripollet.com.
I a la biblioteca demà a partir de les 12 s'oferirà l'activitat Els més petits fem dissabte sota el títol Un món de peluix. En aquesta ocasió els contes i cançons amb peluixos i titelles giraran al voltant del món dels colors. L'activitat serà càrrec de Marta López, mestra d'educació especial, actriu d'Amics del Teatre i narradora oral. Està dirigida a infants fins a 3 anys i requereix inscripció prèvia a la biblioteca.
La penya flamenca La Macarena celebra demà el Dia d'Andalusia amb un espectacle de cant i ball al Teatre Auditori. Les actuacions començaran a 8:15 del vespre i el preu de l'entrada és de 5 euros. El públic podrà gaudir de l'actuació al cant de Miguel de Tena i d'Antonio Patrocinio al toque. La part de ball anirà a càrrec del ballet de La Macarena, el ballet Albaicín, dansa tribal Fusión Jesuit i presentat per Pepe Tejada. Les entrades es poden aconseguir a la seu de l'entitat al carrer Cot número 7.
I el proper 2 de març l'associació de Ripollet Rock celebrarà la 6a edició de la festa de la seva revista La Olla Rock Fanzine. La festa comptarà amb el concert de les formacions Ángel Dalt, de Màlaga, i Los Billetes Largos, de la banda de rock blues de Ripollet. Serà a la sala Acme de Cerdanyola del Vallès a 9:45 de la nit. El preu de l'entrada general és de 3 euros i gratuït pels socis de l'entitat.
Després de la posada en marxa del Twitter de l'entitat, el Centre Aragonès de Ripollet també ha posat en marxa el seu blog i un canal de YouTube. Al blog es poden consultar totes les notícies i activitats del centre. També es poden veure fotografies i seccions. A més, disposa d'un enllaç al canal YouTube amb els vídeos de les activitats del centre. L'objectiu de l'entitat amb aquesta iniciativa és apropar-se a la gent més jove.
Ja saben que per a més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
El canvi de temps s'ha fet notant els darrers dies i continuarà ben bé fins tota la setmana vinent. Han començat les pluges, especialment de cara a demà, i un brusc descens de les temperatures que s'allargarà fins dimecres vinent. Des del Servei Meteorològic de Catalunya han activat l'alerta de neu de risc moderat per aquest cap de setmana.
I I amb aquesta previsió de fred acabem l'info d'avui divendres 22 de febrer de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Laia Prats, Francina Ricard i qui us parla, Remei Herrera. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. Els deixem escoltant Andaluza, d'Enrique Granados, un dels temes que podran escoltar aquest vespre a la sessió de Nits de Música que Ángel Esteve i Rafael López han preparat amb motiu del Dia d'Andalusia. Gràcies per acompanyar-nos, bon cap de setmana i fins la setmana vinent.